Meteoneu, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya.
Què tal? Meteoneu arriba al final de Meteoneu, tot i que el cap de setmana de l'1 de maig s'acaba la temporada d'esquí, com a mínim en pistes d'esquí, en el cas, per exemple, de Masella. Això passarà d'aquí una setmaneta i volem cloure la temporada amb un element del qual sempre hem d'estar pendents. No tant a les pistes d'esquí, encara que sempre cal respectar tots els advertiments, indicacions, prohibicions, etc. Però sobretot, com que cada vegada més se surt, podríem dir en alguns casos d'una manera alegre a la muntanya, doncs les indicacions s'han de seguir sempre, i en aquest cas quan hi ha neu, del grup de predicció de llaus de l'Institut Geològic de Catalunya. Per parlar d'aquest element, tenim a la Glòria Martí, una de les seves responsables i una de les persones que fa més anys, jo diria, des de l'estrena. Gairebé. Hola, què tal, Glòria?
Hola.
Gairebé des de l'estrena?
Bueno, mira, es va començar el 1986 i jo vaig entrar el 91. Els iniciadors van ser des de la Facultat de Geologia i també amb el Servei Geològic. I jo vaig entrar un palet després, al cap de 4 anyets, el 91. O sigui que ja, sí, són uns quants anys ja.
Són uns quants anys. Per tant, més de 20 anys, sí, en aquest cas, clarament. I un grup de predicció de llaus que comença la formació, em penso, sobretot a l'estranger, perquè aquí poca cosa hi havia, eh?
Sí, els inicis van ser a l'any 86, ho van prendre concretament el Xavier Bosch, que era un geòleg que estava al Servei Geològic i que tenia, sí, molta afició a la muntanya, i llavors en col·laboració amb la Universitat de Barcelona van decidir anar a França, veure què feien anar allà, van veure que realment tenia un interès que en zones de muntanya com el Pirineu, doncs aquells mateixos estudis que s'estaven fent ja en els Alps es portessin aquí, i especialment per no començar amb mal peu, és a dir, començar a fer bé les coses, no esperar que hi hagués un accident i que de correcuites s'hagués de fer alguna cosa, sinó que realment en aquells moments estava començant a haver-hi, doncs, un increment dels esports d'hivern, un increment també d'infraestructures, urbanitzacions, etc. I diu, ostres, fiquem-nos les piles, comencem a fer estudis i a veure quina casuística tenim aquí per poder definir quines estratègies perquè no ens comportin problemes, no? I així va començar.
I anirem al final de l'entrevista, tot aquest tema de l'ocupació humana del Pirineu, vivendes, urbanitzacions, infraestructures diverses, etc. Com és el funcionament? És a dir, comença a nevar durant la tardor, avançada la tardor, i m'imagino que s'activen unes observacions a diferents punts del Pirineu. Explica'ns.
Sí, el Servei de Predicció i Vigilància, a partir de el que tu deies, no? El novembre, doncs ja tenim totes les garites meteorològiques instal·lades, perquè hi ha algunes que es treuen durant l'estiu, tenim tota la instrumentació preparada ja per començar a mesurar. Aleshores, en el moment en què cau les primeres neus, doncs ja estem rebent dades de les garites, en aquest cas en concret, o de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, amb el qual fem conjuntament la predicció, no? I a part d'això, doncs, hi ha dos serveis subcontractats, que són persones que cada dia durant la temporada d'hivern prenen mesures de l'estabilitat de la neu fent uns sondejos a la neu i fent uns testos d'estabilitat. Això, en el moment en què ja comença a haver-hi suficient neu al terra, comencen a realitzar-los. Hi ha 6 punts pel Pirineu Oriental, que vindria a ser des d'Andorra fins a Vallter, per entendre'ns, i 6 punts més per al Pirineu Occidental, és a dir, des d'Andorra cap a la Vall d'Aran. Llavors, amb aquestes mesures, més les mesures que els propis predictors també prenem, que són molt similars, doncs es pot iniciar el monitoreig, diguem-ho així, de la neu. Sabem com està ara i conjuntament després amb les prediccions del Servei Meteorològic veiem com evolucionarà en el futur i, per tant, prediem quin és el grau de perill que hi ha en cada moment.
Com es fa com s'arriba a la conclusió que el grau de perill és 1 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5, 5 sobre 5...
Bàsicament, el que s'analitza és, es veu els tipus de capes que formen la neu, detectem si hi ha capes febles i avaluem la seva capacitat de produir i propagar fractures. És a dir, una allau... es dona lloc una allau en el moment en què dins del mantell hi ha alguna capa o algunes capes que puguin produir fractures i propagar-les, sobretot propagar-les. En funció de si aquestes capes són més extenses o menys extenses, afecten a més cotes o a més orientacions, el grau de perill és un o un altre. Clar, per entendre'ns, si tenim una situació molt inestable però molt puntual, només en una cota i en una orientació, per entendre'ns, doncs estaríem entre graus de perill 1-2, per exemple. En el moment en què la inestabilitat és molt alta però afecta a moltes cotes i a moltes orientacions, aniríem pujant de grau de perill. També intervé el fet de que les allaus puguin ser o naturals o provocades.
Clar.
Com més facilitat hi ha de que siguin naturals, el grau de perill evidentment és més,
més
elevat.
Alt. Penso que les estadístiques diuen que amb un grau 3 sobre 5 és quan tenim més accidents per allaus.
És així, no només aquí sinó que també en els Alps. És veritat també que si miréssim tots els dies que hem predit, o sigui, si ho ponderéssim això, si miréssim estan entre el 3 i el 4, el perill. Si miréssim tots els dies que es veu que hi ha perill 4 i mesurem els accidents, realment guanyaria el grau de perill 4. Però sí que en la totalitat de la temporada és el 3. Però si ho ponderem, és el grau de perill 4 el que ens dona més...
És el 4.
Sí.
D'acord, d'acord. Jo tenia al cap que el grau 3 era el de l'excés de confiança. És...
Això també és cert,
clar,
eh?
És marcat...
I està al mig.
Està al mig, però clar, un grau marcat vol dir que passa un esquiador i el pot desencadenar.
Sí, com a factor humà és el que tu dius, no? Realment dona com una sensació de dir, bueno, estem en un mig-mig, no? Bueno, amb tranquil·litat hi vaig, no? I això sí que és veritat que és un grau de perill problemàtic. Si tinguéssim una escala de graus parells, potser no ens passaria tant, és un tema que s'ha discutit de vegades, però sí, amb el temps ha anat derivant del 3 cap al 4. Tot i així, sí que en les estadístiques la gent ja comença a fer molta atenció al grau de perill 3 i això és una bona senyal, perquè ja s'ha donat compte de que no s'ha d'anar amb un excés de confiança amb graus de perill mitjos o mitjos baixos.
Al llarg d'aquesta història, d'aquest grup de predicció de llaus, de tots aquests anys d'història, heu anat veient aquesta interacció entre l'usuari de la muntanya i vosaltres, l'enriquiment no tan sols pel que fa informació vostra cap a l'excursionista, cap a la persona que fa muntanya, sinó d'ells cap a vosaltres, fotografies, suggeriments...
Sí, en aquest sentit, quan vam començar a emetre el butlletí de perill de llaus en format gràfic, amb unes icones, vam pensar que havia d'estar bé penjar una enquesta de comprensió d'aquestes informacions i a través d'aquesta enquesta, on hi havia inclús apartats oberts de crítiques, doncs la gent podia anar dient què és el que trobava a faltar, si li semblava bé, malament, etc. No? Inicialment sí que es va rebre molt de feedback, clar, conforme passa el temps, doncs la gent doncs ja està acostumada a que hi ha l'enquesta i potser no estan innovadors, però sí que ens ha permès d'alguna manera, si més no, veure quines mancances té o inclús de vegades emets informacions i no les troba amb facilitat i això ens ha permès d'alguna manera autoavaluar-nos nosaltres mateixos, intentar col·locar dins de la pàgina web doncs, que els diferents productes que es facin siguin més, que estiguin més a la mà i d'altra banda doncs, amb línies futures intentar adaptar a diferents usuaris, diferents productes que els hi siguin més de fàcil comprensió o més adaptats a les activitats que fan. Llavors, el contacte és directe, no només amb això, sinó també quan anem a muntanya i parlem i això.
Escolta'm, ens quedava pendent això, l'ocupació humana del territori. Clar, segurament el referent per tots nosaltres és l'allau, no el Pirineu català, però sí el Pirineu andorrà, d'Arinsal, de l'any 96. Dos hores abans de l'allau, el cònsol, no sé, d'una manera gairebé miraculosa, diuen, escolteu, això no s'aguantarà gaire, més amunt, i pum, i al cap de dues hores baixa la llau i ho rebenta tot, no? Uns apartaments, un hotel, etc, etc, i no hi va haver cap víctima mortal. Ara mateix al Pirineu català tenim zones delicades en aquest sentit. Clar, ja no ens enganyem, jo tinc molt clar que qualsevol d'aquests episodis de sobreacumulació de neu es pot repetir en el futur, clar, per descomptat, però les vivendes hi són.
Sí, la veritat és que en aquell cas en concret, el que va ser molt important, i com que abans parlàvem dels observadors, la gent que ens passa les mesures, va ser clau la figura d'una observadora a Andorra que des del primer moment del matí ja estava veient que la situació era molt crítica, i va ser,
sí,
la que realment...
Ella és la que adverteix en el cònsol, sí, i el cònsol dona l'ordre de dir, bueno, se la creu, evidentment.
Clar,
i
com a experta diu, ostres, li hem de fer cas, i tiren endavant. Això, realment hi ha un documental molt bo que el trobareu a la xarxa sobre la llau d'Arinsal que ho explica, és molt crítica a més a més, i jo crec que és un molt bon reportatge que explica exactament què va passar i també el que va passar posteriori. I com bé dius, això va afectar el Pirineu, evidentment Andorra, però clar, va ser una situació de grans nevades i també va afectar el Pirineu català.
Sí,
una
situació... És la nevada del Port del Comte, de més de 200 litres per metre quadrat en poques hores, una nit, amb tempestes, etcètera.
En aquells moments nosaltres estàvem en els inicis de realment fer les prediccions d'una manera, doncs, amb moltes més mesures i tal, però sí que és veritat que encara eren novatillos, no?, una mica. No havíem vist una situació de nevades tan bèstia com aquelles, i jo recordo haver estat al sector de Ull de Ter mesurant dos dies abans de la baixada de les allaus grans que van afectar l'hostal Pastuir, etcètera. Amb la qual cosa... ens trobàvem una situació que tots els observadors i predictors estàvem una mica així de dir, ostres, no és normal. En els manuals ho posa nevades de més de no sé quants centímetres, i els havíem sobrepassat amb escreix.
De ple.
I llavors, bueno, van començar a baixar aquestes allaus. D'alguna manera, aquí el que es va fer el 2010 és fer el pla de protecció civil a Lleucat per tal de, primer, analitzar el risc que tenim aquí, veure quins municipis, quines infraestructures tenim afectades, i a partir d'aquí dissenyar els mecanismes d'autoprotecció, d'evacuació, de taules de crisi que calen per evitar aquestes grans conseqüències que hi pugui haver, no? Llavors, l'objectiu realment del nostre servei és realment que els morts siguin zero i que les afeccions siguin zero. Bueno, en definitiva, aquí tenim 36 municipis afectats, tenim, és a dir, hi ha zones on hi ha estacions d'esquí, hi ha urbanitzacions, això està contemplat dins del Pla de Protecció Civil, i per això matem el grau de perill, perquè en el moment en què tenim un 4 o un 5 s'estableix aquesta taula de perill, es veu quines zones són les afectades i quines mesures cal prendre per evitar que la cosa vagi a més, no? O sigui que en aquest sentit la situació, d'alguna manera, l'avaluació d'aquest risc està feta.
Perfecte. Doncs, escolta'm, Glòria, et citem d'aquí pocs mesos. Sí, no riguis.
Miren ràpid, sí.
6-7 mesos per veure una miqueta el començament de la temporada, a on ens podem informar, de quina manera podem, doncs, treure més suc de la informació, etc, i fins i tot com podem participar, doncs, potser de la nostra experiència muntanya, a l'hora també de donar pistes en una travessa concreta o en una excursió concreta, el que sigui. Glòria Martí, has tingut l'honor de tancar el Meteoneu d'aquesta temporada. Glòria Martí, una de les components del grup de predicció d'allaus de l'Institut Geològic de Catalunya, per molts anys.
Moltes gràcies per l'interès, sobretot.
Adéu-siau.
Vinga, adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta ben senzilla. Quants graus té l'escala de perill d'allaus? Premi un lot amb un protector solar Protextrem Esport i un Protextrem Sublima, gentilesa de l'empresa Ferrer. De la setmana passada, quantes varietats de cera existeixen per cobrir les diferents especialitats d'esquí? La resposta era 4. Premi un aplicador de cera líquida en 0 per encerar en fred de la varietat que vulgui el guanyador. Pot triar entre el Pi, Snow, Muntanya o Esquí de Fons. Guanyador, l'Albert Graells, de Collbató.